A veure, avui tenim nosaltres l'Olga Travilla i en Jaume Marín, d'acord? Avui en aquesta conferència l'Olga Travilla ens explicarà aquest projecte del qual ella és coautora, que s'anomena Souvenirs, de la prestatgeria al núvol. Aquest projecte el va desenvolupar l'Olga Travilla juntament amb la Azahara Cerezo i el projecte de Geografies del Souvenir, doncs, tal com veurem en aquesta presentació, tracta doncs, la història dels souvenirs i la seva incidència pel que fa a les pautes de viatge i el que la gent compra quan va de viatge i la incidència dels souvenirs, d'acord? Llavors, bé, de l'Olga Travilla hem de saber doncs, que té una dilatada experiència pel que fa a la creació de... d'exposicions i projectes de tipus cultural. Pel que fa a la seva formació, destaca perquè és postgrau en comunicació cultural per la Fundació de la Universitat de Girona, així com també màster a la iniciació a la recerca en humanitats, en història, art, filosofia, llengua i literatura de la Universitat de Girona. El 2007 es va llicenciar en història de l'art per la Universitat de Girona, en el seu grau va ser premi extraordinari de llicenciatura. Paral·lelament també és graduada en arts aplicades a l'escultura d'Escola d'Art i Disseny de Tarragona i graduada en arts aplicades a la pintura en l'Escola d'Art i Disseny de Tarragona. Disposa d'una dilatada trajectòria en el que fa a la... Jo és que no acabaríem, però i aquest és un dels projectes doncs, que va ser el guanyador del Premi Bet Barbaza de l'any 2014. Fet aquesta breu presentació, té la paraula.
Gràcies. Benvinguts, gràcies per ser aquí aquestes hores, que costa. Nosaltres, des del Patronat de Turisme, jo sóc Jaume Marín, que sóc professor de l'UDG d'aquí de Turisme, em sembla que us trobaré tots, es feu fent primer, jo faig segon i quart, o sigui ja us trobaré més endavant, i sóc el cap de màrqueting del Patronat de Turisme Costa Brava de Girona. Des del Patronat de Turisme, ja sabeu tots o més o menys les funcions, jo acabo de venir a l'última xerrada, el que ens dediquem és a la promoció de les dues marques turístiques, Costa Brava i Pirineu de Girona, però també hi ha una vessant que és la millora de la competitivitat del sector turístic. Amb això, no només en temes de formació, sinó en temes de recerca, s'hi està incidint els últims anys. I des de l'any 2010, es va iniciar el Premi de Recerca Ivet Barbasà. Ivet Barbasà és una de les primeres geògrafes franceses que va estudiar a la Costa Brava en temes de recerca. De fet, va ser la seva tesi doctoral, que es diu El paisatge humà de la Costa Brava, i que encara avui ja ho va fer als anys 50, i encara avui en dia és un referent com a investigació de la Costa Brava. Per tant, durant tots aquests anys s'ha dotat un premi de recerca que s'adjudica en concret a finals de desembre o a la festa dels Premis GIR, que és demà en aquest cas, i que s'ha anat fent repetitivament. El primer any va ser per en Marc Grijalvo, professor de la casa, també i estudiant, que era el comportament del turista en conjuntura de crisi econòmica. Llavors va haver-hi l'Ariadna Gassiot i Lluís Coromina, també, professor de la casa i l'Ariadna alumne de la casa, imatge turística de les comarques Girona a partir de la mineria de textos online. I també la Sílvia Olet va guanyar un excèssic amb l'estudi de turisme religiós i turisme rural. La Núria Puig i la Ingrid Baraut, la Núria, professora d'aquí i de les relacions públiques, i la Ingrid, alumna d'aquí, van fer el patrimoni cromàtic de la Costa Brava. És un estudi que estudia totes les diferents... fa tot una anàlisi de totes les diferents cromàtiques de la Costa Brava a través d'Instagram, sense filtres, i diu quins colors corresponen a cada cosa. I això ha esdevingut amb un manual de referència, sobretot per als dissenyadors gràfics, per tots els que fan una mica d'arts gràfiques, per veure quins colors poden aplicar i a què es refereixen cada color. El 2014, que no ens explicaré gaire cosa, perquè hi ha Olga Travilla, també amb Azahara Cerezo, van guanyar les geografies del souvenir. Que ja veureu que és una recerca complexa i és una recerca curiosa, sobretot a nivell de resultats, perquè a vegades ens dona coses que donem per suposades o que no esperem i que està molt bé definida. Aquí teniu un exemplar, que em sembla que hem portat diferents exemplars allà per si ho voleu agafar. El 2015 va guanyar la Neus Molló amb el pasturisme, un producte turístic per les comarques de Girona. Era l'anàlisi, sobretot, de què es pot fer en tema de pastura i com vincular-ho al turisme. Aquest estudi es presenta a principis de l'any vinent, o al gener d'aquest any, i també es va fer un excèssit aquest any de les noves avantguardes de Cadaqués a Tossa de Mar. Aquest premi està dotat amb 6.000 euros, si no m'equivoco amb el meu, dic bé, no? Amb 6.000 euros, per tant, és una oportunitat per aquells que voleu fer recerca, que voleu presentar un projecte, que teniu intenció de fer algun projecte que ja esteu o teniu en ment i podeu col·laborar, aquells que començareu algun dia a fer el TFG si voleu elaborar-ho molt més que aquest, si voleu fer una màster tesi. Per tant, són projectes que poden anar evolucionant i que us donen un petit ajut o un petit avicient, en aquest cas, per poder-ho desenvolupar, que és el que falta. Jo no em voldria estendre més, el jurat és un jurat totalment independent, alguns són professors d'universitat, però hi ha des de gent de la Diputació, jo mateix com a cap de màrqueting del patronat, el director general, en Quim Major, evidentment, o Eduard Vidal, Donaire, i l'Ester Martínez, d'Economia. Jo crec que animar-vos a presentar-vos, si voleu, animar-vos a fer recerca, i fer recerca aplicada, que després es pugui fer. No només la universitat està per fer recerques que després es quedin en un calaix, sinó cada cop més en el sector turístic, i estem veient que la universitat s'apropa molt més, és fer recerca aplicada, que pot ser d'un tema que us pugui tenir cert interès, que vulgueu desenvolupar i que no hi hagi ningú abans que ho ha desenvolupat. Per tant, aquest és un petit suport perquè podeu fer-ho, un petit suport perquè podeu desenvolupar-ho i sobretot perquè després podeu ser un punt d'inici o un millor per a la vostra carrera. Per tant, animar-vos, i ara sí que ja deixo a Boga que expliqui tot el seu treball. Moltes gràcies.
Gràcies, Jaume.
Ai. Després, quan es dona aquesta beca o aquest ajut, sí, són un any per fer per la realització, sí, del treball.
Ara us explicaré una miqueta. Jo us he preparat una miqueta les coses que no estan al llibre, perquè hi ha algunes coses que sí, però detalls que, diguéssim, no estaran narrats tan vividament com aquí. Tot comença, i com a inspiració, amb la Ivet Barbazà i amb el paisatge humà de la Costa Brava. Perquè quan ens vam proposar amb la Zahara, que és la noia que no hi és aquí, no?, que volíem fer, que ens volíem presentar als Premis G, perquè hi havia una persona que ens ho havia dit, ah, presenteu-vos, aquestes coses que a vegades dius, jo, però si no tinc res de turisme. Però sí que ens, bueno, dius, bueno, doncs va, anem a pensar un projecte que tingui a veure amb el turisme, no? Des de la visió artística, des de la visió d'història de l'art. Comencem per aquí. I aquí he posat una fotografia, que és un carrer de Lloret, que a mi em fascina, i jo l'he anomenat el carrer dels souvenirs, perquè és un carrer on hi ha una botiga, o sigui, tot està ple de souvenirs. I mirava la gent com passava i pensava, hosti, com seria fer un anàlisi de la gent que què pren d'aquí, no?, la gent, i què s'emporta fora, quins són els, no?, quin record tenen després d'haver passat per aquí. I parlant amb la Zahara, ella està molt avesada, perquè la seva vessant artística és molt amb xarxes i molt amb programació de robots i aquestes coses, vam dir, com ho fem, no?, el teu i el meu, i vam dir, doncs, bueno, intentem analitzar què comparteix la gent com a souvenir a les xarxes socials. I bàsicament el treball va ser aquest. I el que va ser més complex de muntar és tota la infraestructura tècnica, no?, que ens permetés fer aquesta recerca. Perquè, clar, sí, sabíem que hi havia, a més dels objectes, molta gent estava al carrer fent-se fotos. Aquesta és una foto de París, de quan vaig estar fa poc, davant de la Gioconda, no?, i el viatge, més enllà de tot, ha esdevingut una experiència vivencial que es comparteix quasi bé minut a minut. O sigui, tu estaves a la sala de la Gioconda i veies a tothom amb el mòbil compartint, estic aquí, no?, i estic gaudint, i estic... ¿vale? Però bueno, això, diguéssim que teníem com aquestes dos factors, no?, analitzar com es compartia la xarxa i què es compartia la xarxa. Per fer això vam fer tres coses. Una programació, que això no ho vam fer nosaltres, va fer un senyor informàtic, que ho fan molt bé, i ens va programar un robot, bueno, nosaltres li diem robotijo perquè és molt més complex i no teníem la capacitat d'això, en el qual, a partir d'una programació de paraules clau, amb la paraula record, souvenir, bueno, traduïda en tots els idiomes, i llavors vam tenir en compte poblacions, vam tenir en compte esdeveniments culturals, i vam fer com una combinació de 1.500 paraules claus. Això estava per un costat... bueno, després explicaré el robot. Després vam fer el formulari a nivell manual, vam penjar a la web que qui volgués ens enviés souvenirs. En aquest cas, la gent li costa molt de participar. O sigui, això, qualsevol projecte participatiu que vulgueu engegar com a recerca, ho heu de tenir molt clar i posar molts esforços perquè... Bueno, si no és una cosa molt automatitzada, jo amb aquest l'experiència nostra va ser com molt decebedora, tot enviar milions de correus a la gent amb el formulari a la web, perquè era com un tracte més directe, perquè el robot feia com un com si anessis amb el vaixell i la pesca fos, diguéssim, de rastre, no? I tu captures moltes coses, però no hi ha una relació directa que et pugui explicar. El formulari deixàvem aquesta porta oberta, explica'ns per què has pres això, no? I després nosaltres, amb coses que ens faltaven o que vam veure, vam fer com una recerca manual a partir dels buscadors. Vale? Llavors, a partir d'aquests tres punts, vam elaborar una base de dades que eren de 6.000 resultats. Vale? La base de dades era això. Això és, diguéssim, us he volgut posar la foto perquè us feu una mica la idea. I aquí el que feia, el que es guardava aquí, que eren les preguntes aquestes, deia, Twitter, tens records avui de souvenir Costa Brava? I Twitter li deia, sí, tinc dos, perquè es fa a través d'un API, que és, bueno, això us ho explico, però això un informàtic us ho explicaria millor, eh? I llavors, si caçaven les dues coses, es guardaven les imatges a la base de dades. ¿Vale? I això anava fent, ho preguntava, cada cert temps, perquè si fas una petició molt forta a qualsevol de les xarxes socials, et poden com fotre fora, o sigui, perquè consideren que estàs robant dades. Llavors, cada cert temps, ell preguntava i anava fent combinacions diferenciades. Això ho vam tenir engegat durant 3 mesos. Durant 3 mesos, en diferents moments del dia, en diferents xarxes socials, les que ens deixaven i de la forma que ens deixaven, fèiem la pregunta. Les xarxes socials que vam escollir van ser Twitter, Flickr, Instagram, YouTube, i volíem fer-ho amb eBay, i vam fer amb eBay, però després cada xarxa, diguéssim, tenia com... Facebook no et deixa fer-ho, per exemple, no et deixa recuperar resultats. Llavors, si alguna cosa vols fer, pots fer manualment, però no té aquesta opció. Llavors, per exemple, Instagram només ens deixava fer una sola pregunta, o sigui, no podíem posar souvenir Costa Brava, dos tags, havíem de fer només un tag. Amb la qual cosa dificulta una mica més, perquè amb un sol tag, que això ens va passar amb Inconsta Brava, vam recollir tants resultats, eren 3.000 resultats, perquè clar, hi havia molta gent col·laborant. El que passa és que, clar, com és un sol tag, després costa, el que costa, diguéssim, és el següent pas, que és el que explicaré, perquè això, diguéssim, de 5.790 resultats que vam aconseguir arrossegar amb aquest robot, vam estar 2 mesos amb la Zahara mirant fotos, vídeos i textos, que no he trobat la visió, però vam estar doncs, mirant això que és... Vale. Això en diu el robot que això és Girona a souvenir i teníem aquests dos tags i això és de Flickr, això és el que teníem posat aquí nosaltres. I teníem dos caselletes on després reetiquetàvem, ¿vale? Que era això. I anàvem creant tags, ¿vale? Anàvem creant tags per donar-li, diguéssim, per poder després agrupar-los en cada moment. Llavors, havíem de mirar la data, per saber si era de l'any 2015 o del 2008 o del 2014. Havíem de mirar si era un objecte o una experiència. Havíem de mirar si eren de Girona o no Girona. Això sí que va ser com un treball de detectius, perquè en molts casos també vam fer el tag desconegut, però en molts casos havíem de mirar la persona que havia compartit si era de Girona o no, perquè si era de les comarques de Girona, clar, no se l'havien dut d'aquí, estava aquí. Hem de dir que la gent de Girona s'estima molt Girona i que contribueixen, no, és veritat, contribueixen molt a fer créixer aquesta imatge, perquè contribueixen sobretot a Instagram moltíssim. O sigui, mostren molt a la gent Girona i els seus racons i les seves coses. A nosaltres no ens servien perquè estàvem buscant on havien anat a parar, però sí és real que hi ha tot un anàlisi de gent d'aquí que contribueix molt a fer créixer aquesta imatge. ¿Vale? Llavors, clar, de l'etiquetatge al reetiquetatge, que són aquestes dues taules, aquest, diguéssim, la primera part és aquesta d'aquí, és com ho va guardar el robot, ¿vale? O sigui, com el robot ho va guardar, i l'altra són els resultats després d'haver reetiquetat nosaltres i tret els resultats dolents, els sorolls. Perquè passen coses que tu no te pots imaginar, com posar souvenir pals o Record Pals, i descobrir que t'han guardat 300 resultats perquè hi ha gent que ha escrit malament i t'ha posat esto pel recuerdo. I el robot ha detectat que ja està la paraula pals i no distingeix si és plural o singular. O sigui que són coses que, diguéssim, al fer qualsevol anàlisi de les xarxes, crec que també és una cosa que s'ha de fer, s'ha de tenir molt clara, són les paraules a utilitzar, perquè la xarxa no entén res més. O sigui, la xarxa tu li poses a Record Colera. Per nosaltres Record Colera és com, vale. I de sobte em venen fotos d'atemptats. I jo deia, no pot ser atemptats. Però clar, és còlera. I la persona que havia etiquetat aquella fotografia havia posat, això és record de la còlera vivida de no sé què, no sé quant, tal i qual. I clar, això, si diguéssim, no hi ha un visionat en el qual tu mires allò i només confies en l'automatització, tot això, diguéssim, clar, se't cola. I sembla que hi hagi 20 records de colera, i no són 20 records de colera, són de Finlàndia d'uns atemptats. Que la feina, diguéssim, més grossa va ser aquesta, diguéssim, la reclassificació de tot allò que havíem fet amb aquesta xarxa. Després del reetiquetatge, que van ser 2 mesos, ens ho van passar molt bé, això també, és veritat, vam fer com, diguéssim, ja van baixar tota la base de dades reetiquetada i van començar a fer els anàlisis amb l'Excel, a fer les gràfiques, perquè ens donés i ens respongués les preguntes que nosaltres li volíem fer. Llavors, d'on provenen els souvenirs? Pues, com podeu veure, un 87% provenen de la Costa Brava i un 13% provenen de Pirineu. Abans ho parlàvem amb ella, que també és veritat que s'ha de tenir en compte que hi ha factors que no és que el Pirineu no sigui important, ¿vale? El que passa que a nivell de xarxes socials, segurament la gent que va al Pirineu no comparteix tant o busquen una altra cosa. El que més hi ha de Pirineu, ja us ho puc dir, són vídeos de viatges d'adolescents a Massella. Ells sí, o sigui, estan els vídeos, les fotos, ens ho han passat molt bé, saps? Però de gent, diguéssim, que està pues, amb un altre, no hi és. No? Però és divertit perquè bueno, cadascú té les seves, això. Per comarques, l'Alt Empordà guanya. Amb això, a la part d'Empordà està sobretot Dalí, perquè està Cadaqués, està Figueres, i hi ha moltes poblacions on la gent comparteix molt, per dir-ho. No són grans diferències, però sí és veritat que és el que més, la gent és més activa a l'hora de mostrar-ho a xarxes socials. Amb aquí està posat per ciutats, encara que aquí Girona sigui la primera, vale? També s'ha de dir que el que també van analitzar van ser els usuaris recurrents. Vale? Girona Tens de Flors té adeptes, que cada any venen, i venen de fora. I hi ha un senyor, que després, al final de totes les presentacions, us ensenyaré el seu perfil, que té un àlbum de fotos que es diu Souvenir, no? I jo crec que el 30% dels resultats de Girona són d'aquest senyor. Vale? El vaig escriure a veure si em donava els permisos i volia contribuir, però no va ser possible. Però em refereixo que també estan, el llibre sí que està analitzat amb molta més cura, perquè no és el mateix que un 22% sigui d'usuaris diferents a que siguin d'un usuari que contribueix molt. Això està, clar, vam analitzar, passava amb el Tíbex, que també hi havia bloggers molt actius, amb la qual vam dir, bueno, els bloggers han fet aquesta feina i l'altra és de l'altra persona, diguéssim. Quan ja una persona repetia 5 vegades, no, 3 vegades, crec, ja el posaven com a usuari repetitiu, per dir d'alguna manera, perquè comptés com un sol, per dir-ho així. I d'aquí, les que veieu destacades són les poblacions que més han recollit de souvenirs. Les gràfiques d'on viatgen els souvenirs. Aquest, Barcelona, hi ha molta gent que ve aquí i després comparteix les seves vivències a Girona. Suposo que també, clar, hi ha molta gent que habitualment ve un cap de setmana i el que passa és que no podíem descartar-los per ser de Barcelona perquè buscàvem gent de fora de les comarques de Girona. Llavors, en realitat està per quasi proximitat, perquè primer són els de Barcelona, ho van separar de la resta de Catalunya, perquè després Lleida i Tarragona queden molt petits i no tenien espai propi, per dir-ho d'alguna manera. La resta de l'Estat també venen molt i també comparteixen molt, i després França, com grans destacats. Després cada població té com unes petites... Bueno, cadascú té les seves, això. Per exemple, quasi bé tots els asiàtics tenen a veure amb Dalí. D'Àfrica no tenim res, que això ho parlàvem l'altre dia, i no sé si és perquè no vam encertar amb les xarxes amb què ens comparteixen o és que es comparteixen d'una altra manera que nosaltres no sabem detectar. I just l'altre dia parlàvem amb uns de Segitur a Madrid, perquè ens vam trobar amb una cosa i em deien que estaven iniciant tot un treball per saber d'Àfrica, perquè en realitat no hi havia com una connexió directa de què fan o què deixen de fer. No en tenim cap, així com tenim de quasi bé tots els continents, d'Àfrica no en tenim cap, ni un. O sigui, no va aparèixer ni un, ni amb la recerca manual, que jo ho vaig intentar. I no ho sé, és una cosa que va quedar com oberta, no? la pregunta. Per tipologia, experiència és el que més es comparteix. Hi ha gent que fa fotos dels seus objectes que compra o ens ensenya, però no és l'habitual. L'habitual és que et diguin, mira, estic dinant aquí, estic passant-m'ho bé allà. Una cosa curiosa, per exemple, que comparteixin l'experiència de mirar els souvenirs que potser després han comprat, però només veiem la foto de la botiga de souvenirs. Hi ha moltes fotos de botigues de souvenirs que es comparteixen com a experiència. Però, clar, és una foto general, no és el souvenir. Llavors, nosaltres ho hem de viure, diguéssim, ho vam decidir analitzar-ho com a experiència de mirar una botiga i dir, m'agrada el que estic veient, faig foto. Inclús de les botigues de souvenirs hi ha insights, o sigui, hi ha tres mocadors a Cadaqués d'una botiga de souvenirs que estan fotografiats amb quatre persones de diferents llocs del món. Llavors és divertit, no? Perquè dius, oh, mira, els mocadors, aquest ja l'hem fet. I miraves, no l'hem fet aquest. Era un altre que havia fet la mateixa foto dels tres, és que m'ha quedat gravat, les tres mocadors i això, i després a Besalú, les gallinetes, que també estaven amb diferents fotografies de diferents persones, que no tenien res a veure, o sigui, però els hi havien cridat l'atenció. Hi ha certs punts que tothom, diguéssim, com que crida l'atenció i ho fan, i ho repeteixen. Aquestes són, diguéssim, les que vam reetiquetar nosaltres com a experiència. A platja és el guanyador indiscutible. Després, també és veritat que es fotografien, hi ha moltes fotos d'edificis, d'edificis emblemàtics, de monuments, de... jo què sé, Girona, per exemple, és sobretot les cases del riu. O sigui, les cases del riu són super... és un insight total i absolut. Del barri vell, sobretot el Call Jueu, podríem dir, que és el que més atrau a fer fotografies. I després, bueno, hi ha estat temps de flors, bueno, hi ha després diversos classificacions, que això ho podeu mirar al llibre, que està tot classificat. També vam fer classificació d'objectes, no us ho he posat perquè no podíem parlar de tot, però allà també teniu quins objectes, diguéssim, són més els que compra la gent dels que hem recollit. I això de les xarxes socials, sí que aquí Flickr és sorprenent. Bueno, no sorprenent, en realitat. Els que millors resultats va ser Flickr, perquè la gent perd el temps en classificar-ho bé. O sigui, la gent que ja puja un àlbum de fotos o que puja i això te diu, aquest és el souvenir de no sé què o el meu record més no sé què, i t'ha fet tota una explicació, perquè no treballen tant amb la immediatesa d'una xarxa com Twitter o com un Instagram o com qualsevol altra xarxa, sinó que hi ha tota una dedicació. O sigui, hi ha àlbums sencers, hi ha senyors que tenen, aquest senyor, el MAP, que li diem així, té un àlbum i que els classifica els souvenirs amb números romans. O sigui, cada souvenir que ell puja està classificat en números romà. Hi ha un altre que es dedica a classificar tots els souvenirs més horrorosos i li diu la botiga dels horrors o els souvenirs dels horrors o alguna cosa així, l'àlbum sencer, i es dedica a agafar tot allò que ha anat comprant i ho classifica també. O sigui, hi ha àlbums classificats de souvenirs. Que amb això sí que... Ho parlàvem ahir, a més, uns amics que estaven preparant això, que per això està, diguéssim, titulada així, perquè els àlbums de fotos, no? Aquells àlbums de fotos que teníem a la prestatgeria, vosaltres ja no ho heu conegut. Ja no heu vist, ja no heu fet mai cap àlbum de fotos. És una pregunta als estudiants. Heu fet algun àlbum de fotos? Ja no... Abans, jo en tinc encara, quan anaves de viatge i no existia això, tu feies fotos, no? Moltes o poques, depèn dels diners que després et poguessis gastar, arribaves a casa, revelaves els carrets, muntaves uns àlbums de fotos i convidaves els amics a venir a casa. I deies, mira, hòstia, he anat a París, mira París, i ensenyaves tot París, Egipte, on haguessis anat. Tot això ha desaparegut, o sigui, els souvenirs nostres de la fotografia estan al núvol. Ahir ho parlàvem, em poso dramàtica, perquè li deia a les meves amigues, que eren així joves com vosaltres, i dic, què farem si un dia els servidors del senyor Instagram peten i perden tota la nostra memòria visual? O sigui, que són preguntes que també neixen a partir d'aquesta anàlisi, no? Que hi ha coses que van com desapareixent i que el souvenir que abans es fixava en una cosa física, ara ja ha deixat de ser-ho. Amb això hi ha dos estudis que sí que us volia posar en relació als souvenirs. Un d'Austràlia, que van interessar que per què servien els souvenirs i quin tipus de souvenirs guardaven els australians. ¿Vale? La majoria eren evidència del viatge, o sigui, la gent comprava souvenirs per dir «he estado aquí». I mostraven evidència del viatge, arribaven a casa i ensenyaven les coses. En primer lloc, o sigui, això és una classificació jeràrquica, el que la gent més té són fotografies, postals i pintures. Són el que més, diguéssim, la gent recuperava com a souvenir amb aquest costat d'Austràlia. Caldria fer altres estudis, però aquí. Després, productes lligats a les especialitats locals, gastronòmics, bueno, com tot això, no? Fins a arribar a les produccions artístiques, diguéssim, que ja no eren regionals i que les compres segurament per regalar. A partir d'aquest estudi es va fer un altre als Estats Units, anys més tard, que aquest és molt interessant també, perquè aquest, a més d'agafar les mateixes tipologies que havia utilitzat l'altre estudi, el que fa és preguntar-se, la gent que comparteix les seves experiències a les xarxes socials es comporta igualment de la mateixa manera a l'hora de fer les compres? Llavors van fer com tres resultats molt grans. En el seu cas, obrien portes, perquè és el primer anàlisi que es fa, i obrien portes a que hi ha un souvenir de gènere i s'hauria d'estudiar, segons els seus estudis. I sí, és veritat que a la pregunta si els viatgers utilitzen les xarxes socials per compartir les seves fotografies són més propensos a comprar els regals com a souvenirs en comptes d'aparells, la resposta és sí. La gent que sol compartir més a les xarxes socials, quan compra els souvenirs no són per ells, són per regalar. I llavors la segona pregunta, els que utilitzen les xarxes socials per compartir les seves fotografies són més propensos a utilitzar els souvenirs com a evidència del viatge? Sí, perquè les fotografies ja estan a la xarxa i l'altre és la part física que deixaran a casa, però segurament en molta menys mesura i sense l'àlbum de fotos, que com dèiem ja ha desaparegut. I l'última pregunta que feien és que si tenien més tendència a comprar els productes com més locals o més regionals, com més de la terra. I sí, la resposta que la majoria de la gent que compartia les seves vivències a les xarxes socials, els souvenirs que compraven doncs serien les anxoves de l'escala, o serien els xutxos de Girona per menjar-se només arribar, o seria la ratafia, o serien coses que tenen molt a veure amb la regió on han estat, perquè la resta d'experiències ja les han fet, i és com l'última cosa que fan. Només volia posar-los perquè sí em sembla interessant que a partir d'aquestes coses es puguin, diguéssim, com ampliar a la gent que voleu fer recerca. Aquest, bueno, per acabar, aquests són els àlbums, diguéssim, de fotografies. Aquí està tot, o sigui, els souvenirs del senyor Map, està tot, està a Girona, està tot allò en el viatge i considera que allò ha de formar part del seu àlbum de souvenirs. Clar, jo no sé, perquè no vaig poder parlar amb ell, ho vaig intentar per preguntar-li si les havia imprès o no, perquè m'interessava, Però no puc saber, però per exemple ahir parlava amb gent que s'ha fet aquest tipus d'àlbums, jo en realitat en tinc un parell que els tinc al Facebook i no me'ls he imprès mai, o sigui, estan allà i quan vull recuperar-los me'n recordo que estava en aquella xarxa social i dic, hosti, quan vaig a Itàlia i me'n vaig al Facebook i busco l'àlbum que vaig fer fa 6 anys, que en aquest cas amb el Facebook t'ho permet, amb Instagram, per exemple, és molt més complicat i comences a passar fotos, però sí és veritat que hi ha una certa part de coses que diguéssim, de les teves pròpies experiències ja estan al núvol, ja no hi són amb tu físicament. Només volia deixar això com a final per fer el plantejament de si cal o no, igual ho podem perdre tot i ja està, o igual dir, bueno, del núvol que guardo, perquè el núvol no sabem on és. I ja està. Si ara teniu alguna pregunta o alguna cosa, volia deixar una mica de temps. La gent que no ha conegut àlbum de fotos, voleu compartir alguna cosa? O us fa vergonya? Quina? Ah, quina aplicació pot tenir l'estudi? Clar, en pot tenir moltes, perquè una de les coses que és important del souvenir és que és humà. I llavors pots estudiar tant la vessant de màrqueting, en realitat els estudis dels souvenirs, al llibre hi ha una anàlisi també, es poden estudiar de moltes coses. Es pot estudiar com a comportament social, no? Per què tothom fa la foto dels mocadors? I fer-te aquesta pregunta i a partir d'aquí desenvolupar tota una tesi de per què la gent acaba al mateix punt visual. Pot servir per un estudi de màrqueting, de, bueno, doncs si la gent el que vol són experiències i no objectes, o almenys els que comparteixen les xarxes socials, sempre hem de tenir en compte que està acotat. Pots fer un estudi de màrqueting de quines experiències són les que més han compartit la gent, perquè llavors, si són moltes les compartides, pots crear-ne de noves, a nivell de màrqueting. Clar, té com a diverses vessants, tu pots estudiar-ho només a nivell visual, o sigui, fer una tesi de què veu la gent, no? Quina és la seva imatge preferida, no? De la Costa Brava. En realitat, però és que el souvenir és això, o sigui, és bastant inclassificable. Jo quan no l'havia estudiat mai com a... Em fascinava, però no havia llegit cap estudi. I clar, al començar a llegir, perquè hi ha tota una part de concepte, de conceptualització del souvenir, té tanta complexitat i s'escapa tant a vegades de les mans que és curiós. O sigui, jo a la gent li dic, tu compres souvenirs? I diuen, no. Vale. I dels teus viatges que portes? I em diuen, ah, no, jo quan vaig de viatge agafo pedres. Llavors, les pedres són el teu souvenir. Ah, sí, són, pues sí, tinc souvenirs. Perquè també és veritat que hi ha com a dues coses paral·leles. El que es ven com a souvenir en qualsevol... O sigui, la idea de souvenir kitsch, hortera, que tot el món compra com a borrego, ho sento dir així, però és així, que hi ha en molts, i la majoria de les premses escrites o les publicacions, surten, o sigui, els diaris, surt això, aquests estudis, i després estan els estudis científics sobre què significa el sentit humà, la sociologia, la semiòtica... Saps? És un objecte que és, saps? És molt humà, per dir-ho, és molt proper també, per exemple, a l'art. A mi em recordava molt quan feia anàlisis d'obres artístiques. Té aquest caràcter que... Un souvenir, sense que jo digui que això és un souvenir, no és un souvenir. En el moment que jo dic que aquestes ulleres són el meu souvenir de París i les guardo com a souvenir, li estic dotant de tot i estic legitimant aquell objecte amb tot el seu significat. I el souvenir sense un humà no és res. Digue'm. Sí, evidentment. Clar, perquè... Però ja és una qüestió, això ja és una qüestió de màrqueting, que és una altra cosa. O sigui, per exemple, les sevillanes famoses, que tothom... això sí, eh? Les sevillanes aquestes... Vale, les autèntiques sevillanes la fàbrica va tancar fa uns anys. Ja no es venen, aquestes. Però s'han creat unes altres. El que no sabem és... Això és la moda, diguéssim, de les botigues. Però després està la persona que allò simplement ho compra com un objecte, perquè el souvenir en realitat, és el que et deia, qui li dona el sentit és aquest. Si és veritat que evidentment si hi ha 24 botigues que fan el mateix souvenir o canvien la moda, però va lligat no tant al souvenir en si, sinó a la moda del moment. M'explico. O sigui, de mobles, de vestimenta, de... O sigui, és com una part més del mercat, és la part més diguéssim, de producció de mercat. Si allò després es converteix en un paradigma de souvenir, no sé, la Sevilla és un d'ells, amb el meu carinyo, perquè hi ha molta gent que pensa que d'això, però és veritat, o sigui, tothom ho sap. Les televisions aquelles que passen diapositives, a vosaltres també, doncs mira, veus, ja no teniu àlbums, però això ho teniu al record. Però perquè és el que hem viscut, per dir d'alguna manera, però ells s'han convertit en els souvenirs en funció de la gent que li ha donat aquella paraula. I els, ara estan molt de moda les sevillanes, que és el que volia. Ara són de ceràmica amb... com es diu allò de Gaudí? Les heu vist? No, no heu vist? A mosaic. Ara la moda amb sevillana, toros i demés...
Trencadís, sí.
És un trencadís. És una fusió entre el trencadís de Gaudí i els antics souvenirs, perquè la, sí, no, són, a mi és que em fascinen aquestes coses, també. Pues aquests són els, la moda de souvenirs a nivell aquest són aquests. Però també estan super de moda les botigues de menjar en souvenirs. O sigui, al carrer de la Força, si aneu i doneu un vol, veureu que podeu comprar tot tipus de menjar. Però això és el mercat. Saps? Una cosa és el mercat, que sí, és veritat que existeix, i l'altra està el concepte, que a vegades van de la mà, a vegades no, a vegades també és una qüestió de que si algú té molts mitjans pot anar passant, saps? Hi ha una web que posen els top 10, que no és aquí, als Estats Units, el top 10 de souvenir a tota la península, i és l'oli d'oliva. Saps? O sigui que, bueno, no sé, són coses així complexes d'anàlisi, eh? Ja ho tenim?
Sí. Pues, moltes gràcies.
Doncs pues, sí, moltes gràcies per venir, a tots i per vosaltres per presentar-ho. Els que vulguin, teniu un llibre que podeu agafar fins als que hi han.
Molt bé.
Gràcies.